Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier, com va la vida?
Bé, però amb tot el món del viatge bastant alterat per culpa del coronavirus.
Realment, només podem viatjar a través de les teves cròniques últimament, eh?
Les gràcies que jo també. Però sí, he intentat els últims 2 mesos anar 2 cops a Grècia, o m'han anul·lat el vol, o el govern grec ha posat impediments, o sigui, es posa complicat cada vegada anar més lluny de la frontera.
No t'ho haguessis cregut, si t'ho haguessin explicat. Tu que havies viatjat tota la vida per tot arreu.
Sí, clar, i ho trobo a faltar, perquè per mi el viatge forma part d'una manera de viure, no? I de cop i volta tot és complicat, tot reserves bitllets, però tot és condicionat a com evoluciona el coronavirus. Ja entenc que els viatges no són el més important de la vida, que hi ha altres poblacions afectades per això amb molts més problemes, però de tota manera és una pena. He parlat amb agents de viatges que veuen el panorama molt trist, perquè de cop i volta, clar, la gent, en comptes de viatjar lluny com feia abans, ara agafen el cotxe i se'n van a la cantonada.
Avui, mentre la pandèmia no ens deixa, viatjarem fins al 1993 amb els records del Moret. Una època, atenció, en què la cançó número 1 que sonava a les ràdios era aquesta. Això és Can't Help Falling in Love, una cançó que sonava per tot arreu a les ràdios, mentre els diaris no deixaven de parlar, el 1993, de Pablo Escobar, que va acabar morint al cap d'uns mesos.
Muy buenas noches, estamos originando esta emisión de QAP desde Teleantioquia, desde el informativo de Antioquia, aquí en Medellín. La noticia del día, las exequias de Pablo Escobar...
Però l'any 1993 el Xavier Moret no ens va portar fins a Colòmbia, no va viatjar fins a Colòmbia. Aleshores, aquell estiu, l'estiu de 1993, el Xavier va viatjar fins a un país que sona així. Avui un himne molt colonial, Moret.
Sí, 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 molt colonial i molt conegut. És molt de pompa i circumstància, que és una cosa que se ve molt amb els britànics.
Avui, amb el Xavier Moret, any 1993...
Anem a Cambridge i Oxford.
Propera destinació...
Cambridge i Oxford. Cambridge és una antiga ciutat universitària anglesa i la capital del comtat de Cambridgeshire. La seva fama es deu, sobretot, a la Universitat de Cambridge. Oxford és una antiga ciutat universitària del Regne Unit, situada al comtat de Oxfordshire, a Anglaterra. Se la coneix com la ciutat de les agulles que somien, per descriure l'harmonia en l'arquitectura dels edificis universitaris.
Roda el món fins al 1993 a Oxford i Cambridge. Moret, per on comencem avui?
Bé, comencem per... Les dues ciutats són ciutats amb molta personalitat. Per les universitats que tenen, tant la d'Oxford, que va ser primer, com la de Cambridge, que diuen que van fundar uns dissidents d'Oxford, però en tot cas són universitats amb molt prestigi, originades a l'edat mitjana, i amb grans... Són les dues que tenen més premis Nobel del món, tant l'ambient científic com el d'humanitats, i per tant anar-hi és una cosa que ja influeix respecte, perquè tenen uns colleges, estan distribuïdes en colleges, Oxford en té 35 i Cambridge 31, i llavors ja entrant als claustres amb aquella arquitectura de fa temps, amb els jardins, amb les esglésies, ja t'imbueix d'aquest esperit acadèmic que els anglesos han sabut treballar també.
Jo vaig visitar un amic una vegada a Cambridge.
Mira que bé.
I em va sorprendre molt tots els canals que rodeixen, no?, tots els edificis, a més, tan històrics.
Sí, sí.
És impressionant, i és preciós poder fer tota la ruta per una ciutat com aquesta tan estudiantil, no?
Sí.
Per aquests canals que tenen un punt de romanticisme, també, no?
Sí, és molt bonic, i jo recordo... Jo a Cambridge vaig tenir la sort que m'hi va convidar el British Council durant 10 dies estant en un college, el de Downing, i fas vida d'estudiant, i a més a mi potser m'agrada m'agrada més Cambridge que Oxford, perquè Oxford, a part de la universitat, és ciutat industrial. En canvi, Cambridge està més dedicada a la universitat. I la part de darrere dels college donen amb uns prats que s'aboquen al riu, el riu Cam, d'aquí ve el nom, Cambridge, el pont del Cam. I llavors allà es dediquen a anar amb aquestes barques planes que els diuen punts, i fas un passeig per allà i et sents en un ambient idíl·lic que et sembla que és ideal per estudiar, o ho devia ser fa temps, ara ja tenen altres distraccions.
Com era la teva vida al 93?
La meva vida al 93 ja feia periodista de cultura i em va trucar al British Council, que és l'equivalent al Cervantes a Anglaterra, o al Ramon Llull, i em van dir que em convidaven 10 dies allà perquè assistís a un curs de literatura anglesa. I va estar molt bé, perquè em vaig poder tancar en un college, feien dormir l'habitació dels estudiants, en un jardí al davant del claustre del Downing College, que per cert l'alumne més important del Downing College era un actor, John Cleese, que és un college fundat al 1800, o sigui que és antic, però es considera el més vell, el més nou dels antics i el més vell dels nous. O sigui, està en el límit entre els dos. I llavors te n'adones del que és anar a les classes, del que és amb autoritats literàries que ens portaven, i després del que és anar a aquests dinars amb aquests refectoris immensos que tenen les universitats i les capelles amb els vitralls. És tot ple de pompa i circumstància. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment.
Són edificis molt solemnes, no? I menjadors també molt solemnes. I et veus com obligat a estudiar, no? A fer una mica de recolliment, no?
Sí, sí, hi ha una cosa d'això, perquè King's College, per exemple, que és el més impressionant, té una església del segle XV, amb uns vitralls que només entrar-hi dius, això és l'església d'un col·legi universitari. I sí, llavors veus els claustres amb aquell silenci, les habitacions, el sistema d'estudiar, que és amb un tutor que et controla de prop, petits grups, i les biblioteques, que són impressionants. La de Cambridge és impressionant, i potser la d'Oxford encara més, perquè tenen la Bodleian amb aquella càmera de lectura rodona, que és la càmera Radcliffe, que ja t'imbueix tot a estudiar i a estudiar a fons i a fer-ho bé.
Escolta'm, per tant, una experiència extraordinària que et convidin a estudiar unes quantes setmanes. Tu vas fer filologia anglesa, no?
Sí, vaig fer filologia anglesa i periodisme.
I suposo que poder estudiar allà, encara que fos durant unes setmanes, la cosa que t'agrada, és una meravella, eh?
Sí, és una meravella, és un luxe i un privilegi. És una de les coses que, quan ets periodista i fas temes de cultura, te n'adones que ets un privilegiat.
El Xavier Moret va viatjar a Oxford i a Cambridge per estudiar, però sempre que viatja també busca escenaris de novel·les i de pel·lícules. En aquell cas, el 1993, per arrencar, vols parlar d'un llibre que és de Tom Sharp, que es diu Far de llop, traduït al català, no?
Sí. El títol original és Porterhouse Blue, i en castellà el van traduir com a Zafarrancho en Cambridge. O sigui, és una traducció lliure, Far de llop. Però és un llibre molt divertit, perquè Tom Sharp, que era l'autor de Wilt, ell va estudiar a Cambridge, coneix molt bé. Ell vivia a Cambridge, jo el vaig anar a visitar, i era un home molt divertit, amb un gran sentit de l'humor. I, a més, en aquesta novel·la el que fa és imaginar que arriba un rector nou en un college, ell li diu Peterhouse, però s'inspira... ell li diu Porterhouse, però s'inspira en Peterhouse, un dels college més antics de Cambridge, i llavors el que fa és imaginar que arriba un nou rector que ho vol modernitzar tot, i que vol posar un self-service al restaurant, que vol posar màquines de condons, en fi, l'humor típic de Tom Sharp. Descriu molt bé Cambridge, i al mateix temps introdueix aquesta nota d'humor que fa que et contrasta la tradició típica dels colleges amb un intent de modernitat que, evidentment, no funciona.
De Tom Sharp també hi ha un altre llibre, crec que és el Wilt, no?
Sí.
Que després se'n va fer una pel·lícula, el 89.
Sí, se'n va fer una pel·lícula. Wilt és el llibre més divertit de Sharp, el que passa que no passa a la universitat, sinó en un institut de per allà, Cambridge, i llavors sí, se'n va fer una pel·lícula divertida, i d'aquesta... el Far de Llop, se'n va fer una sèrie de 4 episodis que també està molt bé, però aquí no s'ha traduït.
Per cert, Xavier, el Tom Sharp crec que va morir a Llafranc, no?
Sí, va morir a Llafranc i va viure els últims anys de la seva vida allà. Jo el vaig anar a visitar algunes vegades i recordo l'última vegada especialment perquè em va dir els metges m'ho han prohibit tot, però tinc ganes de veure com algú menja i beu com a mi m'agradaria. Et convido a dinar. I em va fer menjar llagosta, em va fer veure vi del bo, em va fer veure xampany, i vam tenir un gran xeflis i vam riure molt perquè ell era un home d'un gran humor.
Sensacional.
Sí, sí, sí.
I t'ho va pagar tot.
M'ho va pagar tot ell, i a sobre s'ho va passar molt bé. Si sapiguessis el bé que m'ho estic passant, i jo li deia, i jo...
Va, més llibres que et van inspirar també en aquest viatge. Los Crímenes de Oxford, sí. Que de fet això és una novel·la que després l'Àlex de la Iglesia va portar a la pel·lícula amb força èxit.
Sí.
Però és una pel·lícula, és una novel·la del Guillermo Martínez, no?
Sí, d'un argentí, Guillermo Martínez. És una novel·la que està ambientada plenament a Oxford, veu d'Oxford, d'aquí el títol. Encara que ell la va titular al principi Crímenes Imperceptibles, però la versió cinematogràfica va agafar el títol de Crímenes d'Oxford, Los Crímenes d'Oxford, i llavors està molt bé perquè tot passa a més amb un ambient molt intel·lectual. Hi ha un rerefons de Wittgenstein, de discussions filosòfiques i matemàtiques, però la pel·lícula vas veient tot l'ambient d'Oxford, interiors i exteriors. Veus la biblioteca, la biblioteca Bodleian, veus l'Ashton Museum, que també està molt bé perquè acumula coses molt... És d'aquests museus a l'antiga que acumulaven de tot, col·leccions de tota mena, entre altres coses, falsificacions d'obres famoses, i també surten al teatre, al Sheldonian Teatre, i algunes aules d'Oxford. I llavors tot plegat fa que es vegi molt de gust, encara que l'argument és una mica enrevessat.
Mm. Escolta'm, el Javier Marías també va fer de professor, no?, a Oxford i Cambridge?
Sí, ell va fer de professor 2 anys a Oxford, i té una novel·la que es diu Totes les almes pel col·legi All Souls, que és on ell era professor. Llavors, sí, està bé perquè també veu d'Oxford. És curiós que des de fora la gent que fa novel·les les fa molt més centrades en Oxford, potser perquè queda més impressionada pel tema, o amb Cambridge. I aquí em va fer una versió de cine la Gràcia Querejeta, de la qual el Marías, que no és un personatge fàcil, va abominar i va fer treure el seu nom dels títols de crèdit.
Per què? Hi va haver polèmica, per què?
Perquè deia que no s'ajustava al que ell explicava. El que passa que sempre això passa quan adaptes una novel·la al cine. Sempre la pel·lícula acaba sent del cineasta i la novel·la del novel·lista. I normalment els novel·listes són comprensius i diuen, mira, passa el teu territori.
I el Javier Marías de comprensiu en tenia poc, no?
En tenia poc. Sí, és un personatge polèmic que va rondinar molt i es va queixar d'aquesta pel·lícula.
Avui amb el Xavier Moret viatjant fins al 1993 a Oxford i a Cambridge, escenari sobretot també de pel·lícules.
Another dispatch from Mrs. Gresham. Her letters are rather unusual. She writes as if she knows.
Què és això que sona, Moret?
Doncs no sé si està a Terres de Penombra o quina és aquesta.
Correcte, Terres de Penombra.
Terres de Penombra, Shadowland, es deia en anglès. És una gran pel·lícula amb l'Anthony Hopkins i la Debra Winger. I llavors parteix d'un llibre del C.S. Lewis, l'autor de Cròniques de Nàrnia, que és un llibre que és una reflexió després de la mort de la seva vida, no? Però la pel·lícula va més enllà i t'ensenya l'ambient d'Oxford i t'ensenya les aules i els rituals típics de la universitat, i està molt ben feta. Jo crec que és una bona recomanació veure aquesta Terres de Penombra per ambientar-se bé a Oxford.
De fet, hi ha un munt de pel·lis, Carros de Foc, també. Tolkien també, el detectiu Endeavour, no?
Endeavour també, sí, sí. Carros de Foc, la primera part passa aquí a Cambridge i és una cursa dintre d'un claustre, el que passa que també ambienta molt en el món universitari. Després, sí, el detectiu Endeavour és bastant recent i es troba encara avui a Filmin, i és un detectiu que es mou amb ambients acadèmics d'Oxford, i per tant té la gràcia aquesta de veure com se situa tot plegat.
En aquests viatges sempre li demanem al Xavier Moret que triï un personatge que l'ha marcat. Avui, el 1993, en aquella ruta estudiantil per Oxford i per Cambridge, amb qui et quedes, Xavier?
Amb George Steiner, que vaig tenir la sort de... Ens feien una conferència cada dia, que era una classe magistral, de fet, i vaig tenir el John Fowles, que és un novel·lista que m'agrada molt, és l'autor de La dona del tinent francès i del Mac i d'altres novel·les, però el Steiner era més impressionant. Steiner va morir el febrer d'aquest any, o sigui, i llavors era, ens va fer una lliçó sobre Europa, la literatura i tot plegat, que ens va deixar enlluernats a tots, perquè ell era un nascut de pares jueus austríacs, nascut a París, als 11 anys se'n va viure a Nova York, i era un mestre de la literatura, va donar classes tant a Oxford com a Estats Units, a Harvard, em sembla, i també a Europa, a París i a Ginebra, i per tant tenia una visió global del món que et feia entendre molt bé la literatura, i era molt crític com evolucionava la lectura, que cada vegada es feia més a partir d'estudis acadèmics que del plaer de la lectura. I recordo que amb això que deia que va tenir una vida molt moguda de viure a diferents llocs, ell deia, quan tens una taula plena de llibres amb un bon vi, vol dir que tens una pàtria i poden passar les hores lentament. I això em va agradar força d'ell.
Un bon vivant, no?
Sí, un bon vivant i un bon lector i un savi.
Escolta'm, Xavier, crec que tant Oxford com Cambridge està com a una horeta de Londres, no, en tren?
Sí, una horeta de Londres, està a prop, el que passa és que Cambridge està al nord i Oxford està a l'oest, però hem parlat molt de l'ambient acadèmic i també hem de parlar de l'esport, perquè amb això, com que les dues tenen un riu al costat, això del rem s'ha convertit en una religió i la competició Oxford-Cambridge és una cosa que ja es retransmet a tot el món i que aixeca passions. Curiosament, els de Cambridge s'entrenen a l'estany de Banyoles, perquè allà hi fa molt fred.
Què dius, ara?
I els d'Oxford s'estrenen a Mequinensa, a l'embassament.
No ho sabia, això.
Sí, ells, sí, esclar, venen aquí perquè fa més bon temps. I de tant en tant els trobes per allà remant i o que vist prop de Banyoles.
I al·lucines de, sí, de l'oferç i la velocitat, no? Tant.
Sí, són remers, de 8 remers.
I on s'allotgen?
No ho sé, això ja no t'ho sé dir, però en algun hostal de Banyoles deuen estar. Ah, hi ha un centre de piragüisme, potser s'estan allà. Uh-huh. Però bé, i llavors és una competició que s'hi mou amb moltes passions i va tot arreu. I després, una cosa que em fascina, no? Tant Oxford com Cambridge tenen grans prats al voltant, és molt agradable passejar-hi, és idíl·lic gairebé, i allà sovint veus gent jugant a críquet. Mm. I el críquet és per mi un esport incomprensible.
Jo és que encara no l'he entès mai.
Jo tampoc.
Tampoc m'ha interessat, no he fet l'esforç.
Però em recordo un dia que estava a Cambridge assegut en un d'aquests parcs i estàvem jugant a futbol, érem estrangers, i la pilota va entrar dintre el terreny dels que jugaven a críquet. Mm. I ens la va tornar un noi que anava amb un jersei de llana. Era de l'equip de críquet, però l'equip d'uniforme, un jersei de llana, i li vam dir perdona, i diu, tant hi fa, perquè m'estava avorrint, portem 3 hores jugant i encara no he tocat la pilota, i aquí no sues massa amb aquest esport, o sigui, pots estar amb un jersei de llana esperant que t'arribi la pilota i que no passi res.
Mm-hmm. Realment, avui Oxford i Cambridge també marcat per l'esport i la vida d'estudiants, però també deu tenir una vida nocturna, això.
Evidentment, té una vida nocturna interessant i té uns pubs que estan molt bé. Té moltes biblioteques, té moltes llibreries, té el mercat cobert d'Oxford que val molt la pena.
Té una gastronomia horrorosa perquè
sí, això,
puc donar bona fe d'això, també.
Els britànics no destaquen per la gastronomia, però últimament ja hi ha cuina.
Però jo recordo aquesta vegada que vaig anar per aquest amic, que ell estava estudiant allà i per tant hi vivia, a Cambridge, crec que era un cap de setmana, i m'ha dit, no, escolta'm, que avui anirem a dinar a un lloc que aquí, escolta'm, és reservat, t'encantarà, gastronomia i tal, i clar, em vaig trobar allà amb un tall de carn i un puré de patates mal fet, i es veu que era el lloc més delicatessen de tot Cambridge.
I salsa gravy, quan volen ser molt...
Les pintes
sí, cauen, sí, bé.
Cauen bé.
Curiosament, a Oxford hi ha un pub que es diu Turf Tavern, on tenen... un dels rècords que tenen en aquest pub és el que va ser primer ministre australià, Bob Hawke, als 60 i tants. Va buidar un metre... el que en diuen un yard glass, que és un metre de vas, és molt prim, però ple de cervesa, són com dues pintes i mitja, i el va buidant en 11 segons. O sigui, és un rècord a tenir en compte. I, en canvi, a Cambridge tenen un altre rècord més curiós, amb una altra taverna, amb un pub que es diu The Eagle. Allà tenen, hi ha una placa curiosa que recorda que en aquell pub el James Watson va anunciar que havia descobert la seqüència de l'ADN. O sigui que és una cosa ja molt més intel·lectual. Però en tots dos hi ha l'ambient típic dels pubs, amb els darts, amb quadres del Cambridge i Oxford antics, i amb una taula fora on pots anar bevent cerveses, però això de menjar, com tu dius, no destaquen.
En qualsevol cas, Xavier, jo crec que la conclusió de tot plegat és que és un viatge que recomanem moltíssim, no? Perquè segurament si parlem d'Anglaterra molta gent es fixarà en Londres o també les altres grans ciutats, però es pot anar a fer una escapada a Cambridge o a Oxford, no?
Sí, sí.
Per passar-hi uns dies.
Sí, tu ho has dit, estar una hora de Londres, i en altres ocasions hem parlat de Londres o d'Edimburg o d'altres ciutats, de York, que també és molt maca, però Cambridge i Oxford mereixen una visita d'uns quants dies, no estar-hi només un dia, sinó sentir aquest ambient universitari i de tradició que hi ha. I si vas al mes de maig, que és l'època dels exàmens, maig, principis de juny, llavors et sorprèn el silenci que hi ha per tot arreu i la reverència, com si tothom volgués respectar el silenci dels estudiants.
Que es trenca tan bon punt s'acaben els exàmens.
Sí, llavors comencen les festes, les anades als pubs i tot plegat.
Xavier Moret, m'ha agradat moltíssim avui aquest capítol dedicat a Oxford i a Cambridge. Molta sort, que tinguis bon dissabte.
Igualment.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.